Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 20 de novembre, el dia en què hem tornat a veure com en una manifestació s'agredeix a un periodista mentre feia la seva feina. Ha passat a Reus i aquest era el moment. Escoltin.
Estic fent la meva feina. Estic fent la meva feina, soc periodista. Vostè a mi no em pot tocar.
Ella diu no me graves, ell respon estic fent la meva feina, soc periodista, continua no me graves, soc periodista, vostè a mi no em pot pegar. Doncs miri, senyora, no, ni a un periodista ni a ningú altre, de fet. Una cosa és no voler sortir, que és lícit i es pot demanar educadament, sense agredir a ningú ni tirar cap càmera a terra. Per altra banda, en una manifestació en plena via pública és difícil prohibir a ningú que faci fotos o gravi imatges. Això ha passat a Reus, a les portes de la sala on l'exministre García Margallo feia una conferència, xerrada que també va haver d'aturar perquè uns quants van irrompre a la sala. Per tant, tranquil·litat i bons aliments per tothom, perquè la llibertat ha de ser tant per als que fan la conferència, si no t'agrada no l'escoltis, però també hi faltaria més per la premsa que està cobrint una manifestació a la porta. Estaria bé una disculpa a aquest company del Reus Digital, a qui, per cert, fem arribar tot el nostre suport, perquè ja n'hi ha prou de rebre per tractar d'explicar el que passa.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
I avui al programa repassarem tota l'actualitat, parlarem d'aquest tema i d'altres, tornaran a l'estudi els companys de Curto López Abogados amb més qüestions. A partir de la una serà hora d'agafar la Nacional 240, avui ens toca recepta amb el Joan Urgellès i també vestidor amb la Leida Martí. A partir de 2:15 torna el nostre sibarita, l'Albert Rosa, per parlar-nos de calçots. No s'ho perdin, que ve molt interessant l'espai d'avui. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ja saben que ens poden seguir a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. 12:23, comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada sempre és a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anem fins allà, Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Cel molt ennuvolat avui també a les comarques tarragonines amb precipitacions disperses i ocasionals ja. Les temperatures no varien molt, tot i que poden pujar més a l'extrem sud del territori, amb una màxima que arribarà als 17 graus tant a Tarragona com a Tortosa. A Reus i al Vendell en tindrem 16 i a Gandesa màximes de 14. El vent continuarà fluix i variable amb tendència a bufar del sud i sud-oest. Demà dimecres tindrem un cel molt més clar, serè, de fet, amb unes temperatures que pujaran durant el dia. Les mínimes, però, no variaran molt. Arribarem als 8 graus de mínimes a Tarragona, a 7 graus a Reus, fins a 9 al Vendrell, a Tortosa 6 graus i a Gandesa en tindrem 5. El vent bufarà suau, això sí, d'oest i sud-oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, comencem amb una molt bona notícia. Reus tindrà l'any vinent un centre pioner a Catalunya en el tractament de l'Alzheimer. L'equipament estarà gestionat per la Fundació Rosa Maria Vivar i tindrà capacitat per a 80 usuaris de centre de dia i per a 60 més a la unitat de rehabilitació cognitiva. L'entitat ha tramitat una sol·licitud a la Generalitat per a 40 places públiques pel centre de dia que permetrien accedir a teràpia a pacients amb recursos limitats. El tractament integra sessions individuals, també grupals, musicoteràpia, laborteràpia, estimulació sensorial i basal, també teràpia d'orientació a la realitat emocional i activitats de socialització, entre moltes d'altres. Els 30 terapeutes que treballaran al nou centre desenvolupen un programa d'estimulació cognitiva que està acreditat per la Generalitat, que té com a principal objectiu alentir la progressió dels símptomes del trastorn i preservar durant el màxim temps possible les capacitats físiques i funcionals de la persona, tot tenint en compte les seves emocions i la seva identitat. L'Ajuntament de Reus ha cedit un terreny edificable, són 4.300 metres quadrats a l'Avinguda Antoni Planas i Marca per construir aquest centre, que costarà la construcció 1,8 milions. Està previst que l'obra s'acabi l'últim trimestre de l'any vinent. El volum estimat de malalts a l'àrea d'influència de Reus és de 5.600 persones, són 16.500 al conjunt de la demarcació. I també a Reus, per cert, avui sabem que es farà un nou aparcament de superfície a l'exterior de l'Hospital Sant Joan. Seran 300 places. Quan estigui en marxa, el cost serà de 2 euros al dia com a màxim i, a més, els aparcaments del Tecnoparc passaran també a ser gestionats de manera pública. En total, 1.500 places més. Al Tecnoparc s'hi podrà estacionar per un màxim d'un euro al dia. Al pàrquing de l'hospital el preu serà de màxim 4 euros. Hi ha més coses. El Tribunal Suprem ha reiterat que els consumidors no han de pagar les despeses generades per la planta de gas Castor corresponents a l'any 2015. És la resposta a una sentència per una demanda interposada pel govern de la Generalitat. L'alt tribunal obliga, per tant, a retornar prop de 18 milions d'euros als usuaris. El mateix tribunal ja va expressar fa una setmana una sentència en aquest sentit per una demanda que havia interposat la patronal Secot. L'executiu català també ha impugnat les ordres de peatges i cànons del gas que afecten les despeses de 2016, 2017 i 2018. Més coses. 40 menors estrangers no acompanyats viuen i estudien a Tarragona en el marc d'un pla pilot que pretén formar prop de 900 menors en aquesta situació a Catalunya. En el cas de Tarragona, viuen al complex educatiu de la ciutat i són des d'aquest estiu i han començat la formació d'un ofici i d'idiomes aquest setembre. Escoltem alguns dels seus testimonis. Els ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
Sí, és una muy grande oportunidad para nosotros. Muy grande oportunidad para nosotros, porque yo toda mi vida no hacer una cosa como así. Gracias a ellos, a mis educadores y a mis directores y mis compañeros.
Mi futuro de momento no sé, pero espero que voy a tener un buen futuro, porque aquí tengo un montón de oportunidades, entonces tengo que aprovechar.
Gente muy bien, como yo mira aquí en España, no hay muchos del racistas y muchos, ¿sabes? Para mí, aquí es mejor vivir.
A Catalunya ja hi ha més de 3.000 menors estrangers no acompanyats atesos pel sistema de protecció. Si segueix la mateixa tendència, n'arribaran 6.000 més l'any vinent. El conseller d'Ensenyament i també el de Treball, Afers Socials i Famílies no negaven la preocupació del govern davant aquesta constant arribada. El conseller de Treball és Shakir El Homrani.
900 places que serviran per aquest apoderament, per aquesta inclusió laboral i aquesta inclusió social, perquè per fer una bona inclusió social és necessària una bona inclusió laboral, i és el treball entorn de l'emancipació i entorn de la capacitat que tenim de no generar calaixos estancs i de col·laborar entre els diversos departaments de la Generalitat per donar oportunitats, per donar respostes.
Aquesta experiència pilot que ha arrencat a Tarragona s'estendrà arreu de Catalunya. L'any passat, 7.000 joves van seguir programes en centres de noves oportunitats. Ja els ho avançava amb aquest dilluns, la Seguretat Social ajorna el pagament de quotes a les empreses i autònoms de Tarragona afectats pels aiguats d'octubre. Caldrà presentar una sol·licitud amb documentació que acrediti els danys soferts o la pèrdua d'activitat derivada d'aquests aiguats abans de l'1 de desembre. Les empreses i autònoms podran diferir el termini reglamentari d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 6 mesos naturals consecutius. Destacat avui també que el pla per impulsar el sector de l'avellana aposta per millorar-ne la producció, el consum i la promoció. Això passa també per posar-la en valor i garantir el manteniment de l'estructura social i econòmica vinculada a aquest sector, que està força envellit i té poc relleu generacional. El pla estratègic per valoritzar l'avellana estableix 37 accions concretes i esdevé un full de ruta per impulsar el sector. La intenció és que l'avellana sigui un referent d'identitat territorial. Jaume Salvat és professor de la Facultat de Geografia i Turisme de la Rovira i Virgili.
Un reconeixement social que dins de la diagnosi detectem que des de fora té molt bona imatge i en canvi des de dins hi ha un ànim de que dificultat en el futur, dificultat en el relleu generacional, competència en preus en països que tenen costos de producció molt diferents, i això d'aquí fa que es respiri un ambient de desànim, no? També això com agreuja un tema de que som molt poc capaços de donar valor al nostre propi producte.
L'estudi conclou que encara que en general hi ha un increment de demanda de productes locals, hi ha desconeixement de l'avellana, dels seus atributs i característiques i dels beneficis que aporta per la salut. Per això plantegen també crear noves línies de productes i formats tipus snack per impulsar-ne el consum, especialment a nivell territorial. Amb amb això hem arribat a les 12:31. El govern prepara el pla Neucat a les comarques de Tarragona i disposa aquí de 17 màquines llevaneu per a casos d'emergències. Algunes de les estratègies de mobilitat del pla Neucat per a aquesta campanya inclouen mesures concretes per als vehicles pesants, per exemple, prohibició de realitzar avançaments, desviaments, circular o d'altres en funció de l'emergència. Per als vehicles lleugers també hi ha prohibicions per circular sense cadenes, avançaments amb neu o garantir un carril per a la circulació de les llevaneus. En plan econòmica, l'Ajuntament d'Amposta ha atorgat ajuts a emprenedors per fer front a les despeses dels nous negocis. El consistori hi ha destinat gairebé 8.500 euros. Són 5 nous projectes municipals a treballadors que han iniciat aquest 2018 projectes com a autònoms o com a socis de cooperatives de treball. L'Ajuntament d'Amposta busca sobretot motivar el jovent perquè s'interessin per les diferents vies d'ocupació i per crear nous negocis a la ciutat. La partida que es va preveure per aquesta línia era de 20.000 euros. Es van presentar 7 propostes, 2 van ser desestimades. I atenció a la xifra del matí, la llegim al Tarragona Digital. Són les 2.895 dones ateses per violència masclista a Tarragona durant tot l'any 2017. Segons l'Institut Català de les Dones, només enguany a la demarcació s'han rebut ja prop de 800 trucades al telèfon d'atenció a les dones en situació de violència masclista. És el 900-900-120. El dossier estadístic de violència masclista 2018 revela també que al llarg de la seva vida, el 7% de les catalanes de més de 15 anys han estat obligades a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat. Precisament lligat a això, l'OPATI, el Centre d'Art Terres de l'Ebre d'Amposta, tornarà a acollir a finals de setmana el certamen Feminars, Visibles a Escena, una proposta per combatre i reflexionar sobre la violència masclista des de la creativitat femenina. Entre el 22 i el 25 de novembre es podran veure pel·lícules com Brava, per exemple, de Roser Aguilar, també les actuacions de Pentina Lula i Jansky o Un Poetri Slam, obert a totes aquelles veus que hi vulguin participar. Els expliquem també que la 13a edició de la Nit dels Castells se celebrarà el 15 de desembre al Centre Cultural de Valls. L'esdeveniment s'avança un mes a la data habitual per ajustar-se al final de la temporada castellera. Guany la gala vol retrocedir fins a l'origen del món casteller i mostrarà vivències, els canvis oferts i el futur del món casteller. Per això preparen un viatge històric que ha de barrejar teatre, música i projeccions audiovisuals amb imatges inèdites del fet casteller. La directora artística de la Nit dels Castells és la Maria Roig.
Mostrar imatges, no?, històriques, imatges que intentarem que siguin el més inèdites possible, no? Intentarem que el viatge sigui no només visual, sinó també sonor. I, per tant, intentarem que tots aquests elements i tots aquests llenguatges artístics interactuïn entre ells i ens acompanyin de la mà una mica per fer aquest viatge històric. Però, doncs, començant una mica des dels orígens, des d'una mica des d'on ve aquesta tradició, fins pràcticament avui en dia i fins i tot preguntar-nos fins on anirem.
Acabem repassant portades de diaris. El de Tarragona avui destacat en portada, el Joan 23 logra acortar la estancia en la UCI. Al Reus Digital destaquen que la candidatura prioratina a Patrimoni Mundial de la UNESCO s'examina a París. I al Tarragona Digital llegim aquesta hora Conesa, el poble medieval de la Conca de Barberà, declarat bé cultural d'interès nacional. Al Tarragona 21 diuen detingut per aldarulls i colpejar 6 motos al carrer Ixart. I finalment en portada al diari Més diuen Reus baixa el preu del pàrquing a l'entorn de l'hospital i en crea un de nou. Amb això hem arribat a les 12:35. Minut i escaig per la publicitat i continuem.
Una de cada 10 personas entre 40 y 80 años padece EPOC, siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y en Herrera en COPE queremos saber más sobre esta patología para prevenirla, controlarla y tratarla. Por eso, Carlos Herrera y su equipo estarán este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de la EPOC, en la compañía farmacéutica GSK para conocer cómo combatir esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Viven para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía fuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Ya los tengo aquí una semana más y vayan ya la sintonía y todo eso, me encanta. ¿Qué tal? Tengo aquí a Miquel Curto, Luis Miguel López y Arturo Ortega, ¿cómo esteu?
Bon dia.
Us hauré de fer un vídeo. Vayan la sintonía, sí. Això segur que puja amb audiència.
Poses al Twitter, eh?
Hombre, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu?
Molt bé.
Bé?
Avui... Contents.
Contents? Així m'agrada, perquè hem d'agafar la setmana, encara no fa baixada, per tant, encara necessitem una dosi d'energia. Avui, ja saben que amb Curto López, a vegades cada setmana parlem d'un tema diferent. Avui, abans d'entrar, no hem tingut gaire temps de parlar, però em deia el Lluís, avui tornarem a incidir en un tema com el de la fibromiàlgia, perquè us genera moltes preguntes,
sí,
no?, entre la gent que us arriba al despatx.
Però el nostre despatx és un tema bastant d'actualitat, perquè, i d'aquí aprofito per saludar-los. Vam estar reunits, Curto López, l'altre dia, a Tortosa, que també tenim despatx,
sí.
Amb els membres de Fixim. A Fixim és una associació de malalts de fibromiàlgia, fatiga crònica de les Terres de l'Ebre, que d'aquí els saludem, que ens han dit que ens escoltarà,
i que
els hi feia molta il·lusió que parles d'ells al programa de la COPE, que escolten, tots escolten la COPE.
Així m'agrada, 98.0 les Terres de l'Ebre.
D'acord. I vam fer una reunió per parlar dels problemes legals mèdics que tenen, no? I realment, també ho estàvem parlant amb el doctor Arturo, i ens deia, i clar, ens ha dit unes dades que jo la veritat les desconeixia, m'han sorprès, no, Arturo, del percentatge de malalts que hi han de fibromiàlgia a l'estat espanyol, no?
Sí, són xifres altes. El que passa és que els estudis d'epidemiologia, els estudis de veure quin percentatge de gent afectada, són poc comuns i són molt locals. Dir, bueno, doncs a veure, a les Terres de l'Ebre podem fer una investigació i tal, o podem fer un registre de la gent que va a l'hospital, però les avaluacions epidemiològiques són poc freqüents i sempre és una mica dubtós, però és una malaltia molt freqüent. Hem vist desenes de casos, sempre que surt notícia hi ha un munt de referències de gent que s'hi apunta i estic convençut que és una malaltia molt freqüent.
Per tant, ja no es pot parlar de malaltia estranya o rara, no?
No, en absolut. I, de fet, vull aprofitar per dir que penso que moltes vegades el problema és que una persona té dolors, una persona té cansament, una persona té mal estat, té mal de cap, té no sé què, però com no identifica quina malaltia té, no acaba de quadrar-ho. I probablement això valdria la pena dir, escolta, mira, tinc uns símptomes que no m'acaben de quadrar, ves al metge i mira-ho o investiga. Que hauria de ser el metge qui ho digués, però que estic segur que hi ha moltes fibromiàlgies sense diagnosticar. Aquí és on vinc a parar, no? Que aquest és el primer problema com a metge, que trobo que la gent està malament, fins que un dia, per casualitat, sent un programa de la ràdio, veu un programa a la tele, o sí, sent una conversa i això és el que em passa a mi.
Identifica, exacte.
Sí, és un problema, perquè pel que he pogut parlar amb els clients que tenen fibromiàlgia, pel que puc parlar amb les associacions, amb els afectats, s'arriba a aquest diagnòstic de forma molt tardana, no?
Malauradament, sí.
Hi ha gent que porta inclús 10 anys
sí,
amb cansament, amb dolors multiarticulars, que no es troba bé, amb baixes perllongades al lloc de treball, no li donen cap solució, porta un rosari de pareix una pilota, no? Anem a traumatologia, ara anem a cardiologia, ara anem aquí a psiquiatria. Moltes vegades els acaben portant a psiquiatria com si siguessin malalts mentals i no ho són.
Clar, no hi ha una prova, no?, com en altres malalties que diguis això es certifica sí o no, no?
No, però insistir en el que jo deia, no?, de gent que pateix fibromiàlgia o fatiga crònica i no ho sap. Hi ha un patró que és força freqüent de gent que et diu és que jo vaig a treballar i quan torno a casa m'estiro al sofà i no tinc forces per fer res més, fins l'endemà al matí que torno a treballar, m'estiro i al cap de setmana estic descansant per tornar a treballar. És a dir, és gent que està al límit de la seva energia.
Sí.
Clar, no sap el que li passa, però està baldat. I això és un indicador, i és un indicador força comú. Clar, no cal ser metge per dir, és que estic així de baldat, alguna cosa em passa.
Sí, i de fet, ara recordo un dia aquí parlant tu també amb vosaltres, Arturo, d'explicar aquesta situació que us heu trobat de vegades amb gent que al matí és allò de jo trigo una hora, diguéssim, no, en poder posar-me en marxa.
Exacte,
no?
Aquest és un altre dels signes que diries, home, jo no sé què em passa, però això no és normal, que s'aixequen amb rigidesa, que s'aixequen molt espessos i que necessiten gairebé una hora per a poder posar-se en marxa.
Clar. I aquí ja ho enllacem amb el tema jurídic-legal. Uh-huh. El problema d'aquesta patologia és que és altament invalidant, no? I és progressiva. Què significa? Que això va per graus, no? Potser quan comences la malaltia estàs a un grau que encara tu ja notes molèsties, ja notes que et canses més del normal, ja notes que la teva activitat prèvia pues, comença a fer-te més pesada, ja notes que si abans necessitaves 2 hores de descans en necessites més, la concentració veus de que no et concentres, tens fallos de memòria, és progressiu, no? I el problema d'aquesta malaltia, a diferència d'altres, perquè tu, per exemple, pots tindre una cardiopatia i et pots recuperar i pots
almenys és estable.
Sí. És estable i pots tornar a la teva activitat laboral. No? El problema d'aquesta patologia, fibromialgia, fatiga crònica, el que es diu síndrome de sensibilització central, la sensibilitat química múltiple, sí. És que quan arriba a un grau és altament incapacitant. Uh-huh. Però ja no solament altament incapacitant, sinó per a la teva, per exemple, si tens una feina d'esforç, no? Sinó per a qualsevol tipus de feina, no? Perquè és el problema. No? Una persona amb una fatiga crònica, amb una fibromialgia, amb una sensibilitat química múltiple que ja tingui un grau avançat, és que és una persona que ja s'aixeca cansada.
Sí, sí.
Vull dir, ja no és el problema de dir, miri, pues treballaré 2 horetes, descansaré, me'l combinaré, recuperaré... No, és que ja estan... Ja, no,
i que no, depenent del tipus sí, de sí, sí. feina també es fa molt cost amunt el dia, clar, perquè no tothom té una feina pot ser d'oficina, no?
No, però
són coses... I además, Arturo, una cosa, es que rectifícame si me equivoco, el 95% de los pacientes son mujeres, aproximadament,
sí,
segons
sí, sí,
els datos.
Sí, majoritàriament són dones 90, 95, 85, és igual, la gran majoria són dones, però també hi ha homes. Vull dir que tampoc és allò de dir, jo me sento molt cansat, però com no sóc una dona, no dec tenir fibromialgia. Pues seré raro, però tinc fibromialgia, això no exclou. El que jo volia dir és que, respecte a les limitacions que parleu de la fibromialgia, potser per una persona que tingui una feina física, el que li molesta més és la rigidesa, el cansament, els dolors, la incapacitat de fer un esforç, però per una persona que fa una feina mental, el problema és la dificultat de concentració, les errades, la por a tenir errades, la dificultat per prendre decisions, dir ara he de fer no sé què, m'atabalo, no sé com he de fer, ho faig, no sé si ho he fet bé o malament, aquesta és la part.
Clar, és que el problema que és una patologia que té multisimptomàtica, no? És a dir, em fa mal l'esquena, em fa mal coll, em fa mal totes les articulacions, els genolls, ja no solament és el dolor articular, és també la fatiga intensa a mínims esforços, inclús la fatiga sense haver fet cap activitat prèvia. També, i el que ara deia l'Arturo, que això és molt fotut també, les manifestacions clíniques cognitives.
Clar, que això de vegades no ho tenim en compte,
ja
no?
No solament, és que és una patologia que ja no solament afecta l'esfera física, sinó que quan ja té un cert grau de gravetat afecta a l'esfera neurocognitiva. Llavors, clar, em dius, no, és que una persona que tingui una feina d'administratiu o una feina d'advocat...
És que vostè clar, treballa assegut, no? No
clar,
té problemes.
Clar, però
no.
Si aquesta persona ja està amb el grau d'afectació neurocognitiva... És que no podrà treballar d'això, perquè tindrà afectacions neurocognitives, oblits, memòria,
sí,
concentració,
memòria.
Les funcions executives que estan alterades, i és totalment incompatible en portar una feina. No?
I l'angoixa, perdona que t'interrompi, l'angoixa que això et genera a sobre
clar,
de la patologia que
clar,
tinguis. No?
El problema que dèiem abans de que aquesta patologia s'uneix també amb que són malalts psíquics, home, no és que siguin malalts psíquics en si, és que per això passa en qualsevol problema de la vida. Si tu tens un problema, ja sigui mèdic, personal... etcètera, etcètera, pots acabar desenvolupant una depressió perquè, òbviament, la teva ment, és a dir, té una reacció depressiva o d'ansietat en aquestes situacions. No?
T'esgotes, sí, sí, vas resistint el que pots i arriba un moment que ja no resisteixes més, t'esgotes i caus en una depressió. I estàs neguitós perquè no dones, i estàs neguitós perquè et despatxaran, i estàs neguitós perquè no pots cuidar dels fills, i estàs neguitós perquè no pots fer el que feies abans. Clar, acaba amb una patologia psíquica secundària.
Es que lo malo es eso, el tiempo que tardas en diagnosticarla, porque al principio, claro. Pues tengo dolores de cabeza, pues me levanto muy cansado, pues me olvido, y hasta que no pasa muchísimo tiempo de visitas a médicos, entonces pues te la diagnostican, y ese es un tiempo pues muy largo y que afecta muchísimo psicològicament també.
Pel que vosaltres veieu quan us arriba una persona amb aquest tipus de amb aquests problemes, no? Mm. Clar, suposo que quan arriben ja porten molts anys batallant amb això, amb aquest no saber què tinc, no?
Sí, normalment quan a nosaltres ens venen és perquè ja porten molts anys amb aquesta patologia, quan ja han estat en diversos períodes de baixa, perquè això els provoca períodes de baixa molt freqüents, i quan ja arriba un moment que ja es plantegen, escolta, és que jo ja no em veig per a poder treballar. I aquí ja ve la part final del drama, no? Uh-huh. Del drama d'aquests malalts, no? A diferència que en altre tipus de patologies, doncs, se donen incapacitats permanents des del punt des de via administrativa, és a dir, no has tingut d'anar al jutjat, desgraciadament els clients, els pacients que tenen fibromiàlgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, no sé per quins motius, no sé per quines raons, d'acord? No els donen cap incapacitat permanent per via administrativa, per tant jo és que els últims aquesta enfermetat que la podem que l'estem portant fa uns 15 anys que estem portant judicis de
i tant.
Jo és que de veritat jo personalment, a lo millor m'ensenyen una ho veuré, però podria dir que la major vull dir la quasi totalitat dels casos han d'acabar judicialitzats. Això és clar, això és un gran problema. Sí. Això és un dels problemes que parlem a les associacions, és que nosaltres sempre hem d'acabar a judici, hem d'acabar contractant un professional, hem d'acabar fent molts proves, que a part el sistema públic no ens els fan, hem de gastar uns calés. És que a part tenim els nostres metges, els nostres reumatòlegs, que no fan el que ens informen de veu, després no ens ho fiquen als informes. No sé per què, però tenen molts... tenen tota una sèrie de problemàtica que no hi ha manera, i s'han de buscar. Per això se monten associacions, estem els advocats, estem els pèrits, metges i tal, no? I aquest és un problema afegit que, la veritat, complica molt la cosa en clar. Aquesta gent que ja per se té una patologia que, a part, és molt dolorosa, és molt angustiosa, que, desgraciadament, no t'hi cura,
No, has de viure, has de conviure.
És simptomàtic, és a dir, trobaràs una cosa que et va millor, que t'alivi, el que sigui, no? Clar, és un gran problema.
Un dubte que em sorgeix a mi, per la vostra experiència, que és força en aquest camp, ja que hem d'acabar sempre judicialitzant el tema, heu notat també un canvi des del punt de vista judicial en el que ara també es mira d'una altra manera, perquè el desconeixement fa 15 anys, doncs era un, ara
exacte.
És una altra cosa. No?
Per sort, hi ha una feina feta els últims 15 anys. Òbviament, ara mateix hi ha molts més assumptes de fibromiàlgia, fatiga crònica, que arribin fa 15 anys, perquè fa 15 anys, primer, que no estava diagnosticat. Següent, que se'ls confonia amb malalts... amb malalts psíquics o amb altre tipus de patologies. I hi ha una jurisprudència consolidada on ja diu que si tu reuneixes uns criteris de severitat, d'intensitat, de gravetat de la patologia, i tu pots acreditar aquestes limitacions funcionals que diem, les físiques, les neurocognitives, aquest esgotament, aquest cansament, aquesta fatiga, doncs realment se guanyen bastants casos. Sí. Però tot i això, cada vegada necessitem més documentació, més sí. prova mèdica, i desgraciadament aquesta prova mèdica als serveis públics no la pots assolir.
Sí, però malauradament aquestes proves i aquestes dificultats les tens en totes les malalties, sí. en totes les peticions. El que sí és això, que realment cada vegada hi ha més jurisprudència i cada vegada pots anar més seguretat, dintre de tot, de què ho podràs aconseguir, perquè ja hi ha una experiència, hi ha uns antecedents que potser fa 5 anys no els tenies.
No, i era, això juga a favor, no?
Clar, i cada dia, des de Curto López, dels advocats, els pèrits i tot tipus d'advocats especialistes en tema de seguretat social, doncs lluitem cada dia per aconseguir cada vegada més sentències i que aquesta gent doncs, pugui sortir, tindré sortides a la seva situació, però jo des del Quiqui també reclamaria de que moltes vegades no caldria arribar en aquesta situació.
Ja,
no?
Que la via administrativa hauria de ser suficient, no? En aquest cas.
Els informes ja els portes, certament.
Clar. Arturo, Miquel, Luis, no em quedo gaire més temps avui, però potser hi ha algú que ens està escoltant que està en aquesta situació en el procés de, potser no té encara un diagnòstic clar, no? Però creu que potser podria, no? Acabar sí, desembocant en això.
Sencillamente, Mónica, lo que les pedimos nosotros a los oyentes que estén afectados es que vengan, lo que un día estuvimos hablando, que vengan, que inviertan su tiempo, nosotros les explicaremos, les atenderemos, la visita es gratuita, como ya saben, y les indicaremos lo que tienen que hacer, si tienen que hacerse alguna prueba más o tienen que presentar esta documentación en algún sitio, lo que tengan que hacer.
Aquí anava, no? Que també recordem això, que la primera consulta us la poden fer de manera gratuïta per aclarir coses,
correcte,
situacions, on a quina porta has d'anar a trucar, perquè normalment...
Saber exactament on estem, no?
Exacte, no sabem, no?
Que moltes vegades no? Ni
sí,
sap ni
i
això.
Veure, i a vegades és una telefonada, a mi no m'importa que em telefoni i digui, a veure, parlem-ne, me passa això, me passa allò, pot ser una fibromialgia, hauria d'anar al metge, a l'internista, al no sé qui m'ho diagnostica, me va millor això o allò, tampoc atendre en algú, tampoc no costa res, si li resols els dubtes i prou, no cal.
No em diguis això, que trucaré ara quan tingui una migranya, cada dos per tres, per
ja
a veure què passa.
Ja saps que aquí cada dimarts parlem abans o després de la gravació.
Molt bé, doncs avui no tinc temps per més, però el recordo l'adreça de Curto López Abogados, són a Tarragona, però també tenen despatx a Tortosa, en aquest cas ells es desplacen allà on convingui, a Tarragona, al carrer Ritori Faus, cantonada Marquès de Montoliu, Ritori Faus 27, el telèfon 977 22 35 22. 22 35 22, és fàcil, eh?
Sí,
és fàcil
sí.
Que el nostre WhatsApp... també
Capicuà, no?
Molt bé.
22 35 22.
Capicuà. Ja està, anotat per sempre. Que ara, abans ens recordàvem de tots els telèfons, abuts i per a bé, i ara no. Ara no som capaços.
Dificultat de memòria, no?
Bueno, però este és fàcil, eh?
Este sí, 22, este 35, 22. Doncs Miquel, Luis, Arturo, gràcies, us espero dimarts.
Molt bon dia.
Curto López Abogados t'ha ofert aquest espai.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
Torna al cinema en família a l'Auditori Diputació. Els diumenges a la tarda del 21 d'octubre al 2 de desembre, cinema de qualitat per grans i petits. Consulta la programació a dipta.cat/cinemaenfamilia. Fem créixer l'aventura. Aquí, Diputació.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Avui l'agenda comença a Tarragona a les 4 de la tarda. Al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau toca el curs Ciberassetjament, un curs de formació de 2 hores en el marc de les jornades entorn al Dia de la Violència contra les Dones, el proper 25 de novembre. És un curs dirigit a tota la ciutadania, en especial a les dones. A les 4 de la tarda al Centre Cívic Sant Pere i Sant Pau. A 6:15 a la Biblioteca Pública de Tarragona, avui màgia entre llibres de la mà de la companyia Teatre Màgic. Un espectacle per tota la família on alguns dels llibres clàssics de la literatura infantil seran representats amb espectaculars jocs de màgia. També a Tarragona, a 6:45 de la tarda, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense s'inaugura l'exposició d'una col·lecció d'exemplars d'edicions originals de l'arquebisbe Armanyà. I mitja hora més tard, a les 7, a la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, avui conferència sobre l'arquebisbe Francesc Armanyà, semblança biogràfica d'una gran personalitat. Serà amb Roser Puig, doctora en Història Moderna. No deixem Tarragona, a les 7 de la tarda, a l'Antiga Audiència, Setmana del Còmic de Tarragona, avui amb Enrique Sánchez, Abulí, el creador de Torpedo. A Reus, a 6:15 de la tarda, avui a Mas Pintat, espectacle de titelles per celebrar el Dia Internacional de la Infància. Serà de la mà de la companyia de Cambrils, Matito. I més titelles, en aquest cas, a Valls, perquè avui arrenca el Festival One. La 14a edició del One s'allargarà fins al 25 de novembre. Teniu tota la programació a www.festivalone.cat. I per cert, aquests dies al Centre Comercial La Fira de Reus, de fet fins al 15 de gener, podeu provar els minis des de l'estand que Oliva Motori té instal·lat.
Restaurant Masies Crusells. La millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions, a Masies Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. Reserves al telèfon 977-754-060. Restaurant Masies Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
què tal? Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Dos minuts i arribarem a la una, perquè està sonant David Bowie i Life on Mars. Doncs mirin, aquesta cançó és de l'any 71, però és que avui, 20 de novembre de 2018, fa 20 anys, que es va llançar el primer mòdul de l'Estació Espacial Internacional, que encara avui orbita a uns 400 quilòmetres de la Terra. It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Amb Bowie arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en només 5 minuts, perquè hi ha tantíssimes coses encara per explicar-los que no sé si tindrem prou temps. Recepta, la Leida Martí, l'Albert Rosa, bé, tantes coses. Fins ara, no marxin gaire lluny i agafin aire. La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
COPE ha tenido acceso al anteproyecto de ley de reforma educativa. Es un borrador de 69 páginas en el que se limita el crecimiento de los centros concertados y se permite obtener el título de bachillerato con un suspenso. Carmen Lavallen.
El anteproyecto es una vuelta a la ley educativa aprobada por Zapatero en 2006, la LOE, con algunas actualizaciones para incluir, por ejemplo, en secundaria la llamada perspectiva de género. género, además de una atención especial a la diversidad. Incluye un calendario para su implantación sin excesiva dilación. Entre las asignaturas que se incluyen ya desde primaria, también valores cívicos y éticos. La reforma plantea además una sola repetición por curso por etapa, un programa de mejora de oportunidades para repetidores de secundaria. Pasar de curso va a ser posible con dos asignaturas suspensas, también en el caso de primero a segundo de bachillerato, y se podrá obtener el título final de bachillerato con un suspenso para casos excepcionales. Ganan peso el consejo escolar en detrimento de la dirección del centro y pierde peso la concertada al eliminarse el criterio de demanda social, algo que lamentan desde la Asociación de Padres con Capa, que solicita la dimisión de la ministra Isabel Celá y estudia convocar dos días de movilizaciones en la escuela concertada.
El portavoz del PP en el Senado no dimite y asegura que se siente plenamente respaldado por su grupo y por el presidente de su partido. Ignacio Cosidó señala al gobierno como causante de la ruptura del pacto del Poder Judicial tras haber filtrado el nombre de Marchena como posible candidato a presidir el CGPJ y también el Supremo.
La principal responsabilidad del fracaso, ¿no?, de este pacto está en la filtración que yo creo que hace el gobierno del nombre de quien se iba a presentar como candidato para presidir el Consejo. Eso creo que ha generado un debate y una polémica muy negativa en este debate. Realmente lo ha envenenado y lo ha contaminado por completo.
Acabamos de conocer que el Pleno del Congreso mantiene esa votación para el próximo jueves de los vocales propuestos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial a pesar de la ruptura del acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE. Tenía la mirada perdida y estuvo sin comer y atada tras ser agredida sexualmente más de 24 horas. Es el desgarrador testimonio de Maite, la madre de la menor de 13 años raptada este fin de semana en Madrid. El detenido contactó con la menor a través del chat de un videojuego y 5 meses después consiguió quedar con ella. Abusó de ella y la retuvo durante horas en el interior de un coche. Lo contaba a Herrera en COPE algunos de los momentos vividos por su hija Maite, la madre de esta pequeña.
Sí, 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 claro que hubo violencia. Mi hija tiene unas pequeñas lesiones en la mano. Mi hija ha sido, pues, ha sido violada.
Agredió sexualmente a su hija entonces.
Exactamente.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Los varones socialistas dan por hecho que Pedro Sánchez va a adelantar las elecciones generales. Sin embargo, le animan a que no las convoque el 26 de mayo, día de las municipales y autonómicas. Primero fue el presidente de Castilla-La Mancha. García Page quiere que sean en otoño. Y a esta fecha se ha sumado hoy el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Parece lógico. Con presupuesto probablemente hubiéramos llegado a junio del año 2020, que es cuando cumple los 4 años, y sin presupuesto lo lógico es que las elecciones sean antes. ¿Cuándo? Él lo decidirá. Es irrelevante lo que a mí me guste, absolutamente irrelevante. A mí me parecería mejor, pero no dejo de ser un españolito más, ¿eh?, que fueran en otoño.
En otoño, dice el presidente extremeño. Pendientes de los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, en una hora el titular del juzgado número 32 toma declaración al conocido como Rey del Cachopo. César Román es el principal sospechoso del asesinato de su novia. El Rey del Cachopo ha sido trasladado desde la cárcel de Zuera, como en el resto de prisiones del país. Hoy se han repetido las protestas de los funcionarios. Todos los sindicatos de prisiones dan un plazo de 72 horas al gobierno para que atienda sus demandas. Si no, seguirán con las huelgas y las medidas de presión.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Atlético y Barcelona, pendientes de los lesionados para el partido del sábado. José Luis Corrochano.
Ahora te cuento noticias de los dos equipos, pero antes hay un aperitivo del duelo del sábado con un Francia-Uruguay amistoso a las 9 de la noche, un Griezmann contra Luis Suárez, con este mensaje del uruguayo para su compañero en el Barcelona, el francés Dembélé.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no?
Y ahora cosas para el partido del sábado. En el Barcelona la noticia es que Coutinho ha hecho la primera parte del entrenamiento después de su rotura en el bíceps femoral, y en el Atlético de Madrid estaba pendiente de la recuperación de los centrales. Savic y Lucas Hernández se han entrenado con el grupo, mientras que Godín está descartado y Jiménez tiene muy difícil llegar. Además, Coque, Lemar y Diego Costa se han entrenado con el grupo.
grupo.
Gracias, Corrochano. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, en El Espejo vais a recordar que hay comunidades cristianas que se preparan para vivir la Navidad bajo la amenaza de un ataque terrorista.
Por ejemplo, en Pakistán, tras la liberación de Asia Bibi, que se encuentra, como sabéis, protegida en un lugar desconocido, la policía pakistaní ha advertido a todos los líderes de las comunidades cristianas sobre posibles ataques terroristas. Es más que una previsión. Hoy tenemos muy presente esa situación en El Espejo. Los cristianos son bien conscientes de que están en un momento crítico, aunque confían en el trabajo de las fuerzas de seguridad. Consideran que el Tribunal Supremo ha devuelto la justicia y la verdad a este caso. La idea que ellos tienen de Pakistán es la de una nación donde la ley y los derechos de todos se respeten. Ahora se preparan, como decías, para celebrar la Navidad bajo el signo de la alegría, pero también con la prudencia que aconseja este momento.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs passen ja uns quants minuts de la una, estem ja ben informats i el que fem és agafar la Nacional 240 per saludar des de COPE Lleida el Ricard Álvarez. Ricard, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
Com ho portes, això?
Molt bé, ho porto.
Sí, hi ha gana?
Sí, clar. Sí que hi ha gana.
Jo no sé
sí.
Per què pregunto aquestes hores, sincerament.
És l'hora de tenir gana. Però jo ja fa molts anys que dino molt tard, però és igual, com a que la panxa hi ha una hora que diu, escolta, hauríem de menjar ara.
Sí, hi ha aquella hora, però després si deixes passar, si aguantes una mica, ja després estires fins a les 3, que és l'hora que suposo que, no, que et poses a dinar normal.
Escolta, que tinc una pregunta per tu.
A veure, fes-me-la.
Que ahir ho volia fer i no se'm va passar. Has provat l'arròs de la setmana passada?
Doncs mira, no. No, però
jo
tinc
tampoc,
una explicació. No l'he provat perquè justament la setmana passada vaig tenir uns quants compromisos i no vaig dinar de tàper cada dia, però ho tinc a la llista. M'ho preguntes perquè saps que avui ens posarà firmes el cuiner, no?
Sí, clar, ja. Com que vam dir que ho faríem, dic, suposo que ens passaran llista.
Ja, doncs la passarà. Joan Urgellés, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan.
T'hem fallat de moment, encara sí, no ho hem provat.
No, falta els dos.
Però bé, però ho farem. No vaig posar termini, vaig dir ho provar. No vaig dir quan.
Queda el mòbil a la pestanya de pendents, l'arròs de muntanya fred.
L'arròs de muntanya, que si la setmana passada no ens van escoltar, vagin a www.cope.es, recuperin el podcast, perquè és una recepta molt fàcil i molt bona per fer de tàper o no de tàper, però és així ràpida, o sigui que endavant. Avui no et demanem una recepta tan ràpida, Joan, sinó que avui volem que ens ho prenem amb una mica més de calma. T'ho imagina't que estàs tranquil, no?, a la cuina del teu restaurant o a casa. Allà estàs al restaurant Joan Urgellés, al carrer de l'Eus número 7 de Reus, i dius, avui m'ho vaig a prendre amb calma. Quin plat ens fas?
Avui prepararem un plat que tenim al restaurant, que la gent el pot provar aquests dies, que són el braó rostit, el vermut miró, i llavors el que fem també és el posem damunt d'un tartar de poma, amb salsa teriyaki, i ho acompanyem amb el seu suc de rostit.
Carai.
Home, té bona pinta. Ara veurem jo si arribo a...
No, sona bé. I ja tornem aquí a l'ADN del Joan, que sempre el vermut té un paper protagonista a la cuina.
El vermut a casa és essencial, realment. És més que res perquè ens apassiona. Ens apassiona totes les diferents possibilitats que ens dona. Llavors anem descobrint i no parem de descobrir coses noves que ens pot donar el vermut, en aquest cas el blanc, el negre, el que en aquest cas nosaltres treballem amb Miró, perquè és la nostra casa preferida, i també té el Fusión, que és el que fa junt amb el Paco Pérez, que també dona unes possibilitats brutals perquè té aquest punt d'oli d'oliva que és brutal.
Doncs es poden posar un vermut mentre cuinen, però a més utilitzar el vermut per cuinar amb aquest braó. A veure, apuntem. Joan, què necessitem?
Bueno, necessitarem 4 braons, ¿vale?, que a la carnisseria ens els tallaran per la meitat ja, perquè llavors són molt més fàcils de rostir. Una miqueta de vermut miró negre, en aquest cas, oli, sal i una miqueta de soja. Això serà per rostir el braó. Llavors, a part, també necessitarem, per fer el tartar de poma, 2 pomes golden, una miqueta de salsa teriyaki casolana, que després explicarem com es fa, i, en aquest cas, bueno, el que diem, la salsa teriyaki, que nosaltres hi posem 150 ml d'oli d'oliva verge, 200 ml de soja, 100 grams de sucre, uns 50-80 mil·lilitres de mirin, que és el vinagre d'arròs, no?
Sí.
Que pel que es fa al sushi, es tracta el sushi en aquest cas, una miqueta de ketchup i una miqueta de pebre negre. Vale? Això és el que ja vam explicar un dia,
sí.
Ho posàvem dins d'un biberó, que sempre va molt bé per per, primer per fer-ho i després per guardar-lo a la nevera, que és molt pràctic, i això el que hem de fer més ho hem de batre bé, i és la que nosaltres a casa en diem la teriyaki casolana.
Molt bé.
Llavors, per rostir els braons amb una bandajeta de forn, el que hem de posar són els 4 braons partits, que en sortiran 8 trossets, amb una miqueta d'oli per damunt, el sal, la pebre, una miqueta de soja, no molt, perquè la soja al forn es va potenciant molt de sabor, i això sí, un bon raig de vermut miró negre. ¿Vale? Ens agrada el gust que dona i ajuda molt bé a la cocció, ¿vale? Que ens va deixant aquest puntet també dolç, que ens agrada. Després ja el anem compensant una miqueta amb la sal, amb la pebre i amb els altres productes que hi posarem. Això ho hem de posar al forn a 180-200 graus, ho hem d'anar vigilant, però acaba tardant una horeta i quart.
Bé, si ens dona temps per anar fent la resta.
Exacte, ens hem de posar amb calma avui, vull dir que necessitem un ratet a la cuina.
Molt bé.
Llavors, mentre van fent els braons, fem el tartar de poma, que òbviament és molt fàcil. Simplement hem de parar les pomes, les tallem en quarts, els tallem els cors i les fem a adobets petitets. Quan les tenim a adobets petitets, li incorporem la salsa teriyaki, ho movem bé i ho deixem a la nevera, perquè allò es maceri una miqueta. Vale? Les pomes vagin absorbint la salsa. Llavors, anem vigilant això, els braons al forn, que es van durant amb el vermut i això, i quan porta d'aquesta hora i pico, quan porta una mitja hora que ja els braons estan duradets, agafem una miqueta d'aigua i una miqueta d'essència de carn, que trobarem en qualsevol supermercat, i l'incorporem dins de la bandeja. Vale? Ens ajudarà amb la cocció i després aquest suquet que deixarà serà el seu suc de rostit que el farem servir per acabar el plat.
Molt bé.
Una vegada passat aquesta hora i mitja, ja tenim els braons fets. Vale? Tenim el tartar a la nevera i tenim la salseta que ens deixarà els braons.
I ens anem bevent el vermut aquest.
I llavors anem bevent el vermut amb moderació, perquè si no al final de la recepta sí. Ja no sabrem com muntar-la. Llavors, quan ja tenim els braons, el que hem de fer amb els braons és treure-li l'os. Vale? Desusem els braons, perquè nosaltres sempre és el que diem. Quan fem un plat, ens agrada que el client, o en aquest cas els familiars, els amics, només ja hagin de menjar. No s'hagin d'embrutar ni hagin de tindre feina, no? Aquests plats que en diuen sense feina.
Sí, sí, és una mica com el concepte aquest arròs del senyoret, no? Sí.
Exacte. Ja sí, tot. Sí, és veritat. Llavors, el que hem de fer és, li traiem els ossos i també colem la salseta que ens ha quedat, vale? Que simplement l'hem de posar en un casso i reduir-la una miqueta. Estarà molt potenciada de sabor i llavors li posarem una miqueta més de vermut, que aquest sucre que porta ens farà que la salsa quedi òptima.
Molt bé.
Llavors, com muntem el plat? Molt senzill. Posem una base de tartar de poma sota, posem aquest mig braó o braó sencer, depèn de la gana que tinguem, damunt del tartar de poma, i ho acabarem amb aquesta salseta que hem reduït amb el vermut miró negre per damunt, de manera que quedi tot molt mono, no molta salsa, ¿vale? Perquè tampoc no volem un plat molt sucós, i ja tenim el braó rostit.
Doncs escolta, bueno, continuen la línia... No, dit i fet. En aquest cas tenim un plat molt més elaborat, no? Més ingredients que entren en joc, però en la línia de la setmana passada no és un plat difícil de cuinar. És paciència i bueno, anar fent pas a pas.
Sí, la miqueta de temps que necessitem a la cuina, perquè el braó no es fa en 2 minuts, però és un plat molt senzill.
Doncs escolta, i molt bé, m'agrada molt això de jugar amb els, no? Amb els sabors més dolços i més, sí. Més àcids, no? Més dolç, més salat. M'agrada aquest braó al vermut, no? Amb tartar de poma.
T'ha agradat, eh?
A mi sí. No serà que tinc gana aquesta hora, però...
Bé, no, també, no, és un... també pot ser.
També pot ser, ajuda, tot influeix, tot ajuda. Però és veritat que és un concepte interessant. Podem sorprendre força als convidats, convidades, a la família i amics, i no és difícil. Així que apunta, Ricard. Quan em convides a dinar a casa, dius?
Ai, Déu meu. Però, sí, però pensa que jo abans ho he de provar, això.
Bueno,
ho he de provar i que surti. I llavors ja...
Llavors ja em convidaràs.
Clar.
Mira, de moment, sí. Si et sembla, ni per tu ni per mi, anem a dinar a casa el Joan, a casa
també,
avui dia
també,
al restaurant.
Mira, jo també m'hi apunto, això.
No deia casa, Joan, però el restaurant, que és una mica casa, perquè t'hi deus passar més hores que...
Bastantes, més que la meva casa.
Doncs si el voleu trobar, el Joan, al carrer de Leus número 7 de Reus, al restaurant Joan Urgellers, moltíssimes gràcies una setmana més. T'esperem dimarts vinent.
Moltes gràcies a vosaltres,
Joan.
Gràcies.
Ricard, va, ves buscant dia, que vull venir.
Vinga.
Vinga,
fem ara una pausa, sí. Perquè qui ve...
Qui ve? Doncs la Leida Martí. Ara, mira, estan desallotjant l'estudi. Marxa el Joan, entre la Leida.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Alcalá se ha emocionado mucho esta tarde.
Tengo que decir que el documental presentado de Luis Aragonés...
Luis Aragonés, hijo, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Te has emocionado?
Mucho. Yo he sido de los que he sacado el Kleenex.
Oye, en casa cuando erais niños, ¿las charlas eran iguales que las de Wallace y todo esto? Decía, el colegio es pa' listos, tal, tenéis que espabilar o algo así.
En casa de fútbol no hablábamos mucho, ¿eh?
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Ahora en Verti te damos 3 meses gratis en tu seguro de moto. Y eso no lo hace cualquiera. ¿Acaso tu equipo de fútbol se pone las pilas y te regala 3 meses seguidos de alegrías? Entra en Verti.es y disfruta de 3 meses totalmente gratis en tu seguro de moto. Verti, el seguro más que perfecto.
¿Sabes ese momento en el que aparece una gotera en tu casa y parece que no es culpa de tu vecina, no, que va, ni de la comunidad, y al final seguro que ni llaman al seguro? Ese es un momento Legalitas. Clarísimo. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Sabe qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Y sabe qué es prevenible y tratable? Descúbralo este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de esta patología en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en la compañía farmacéutica GSK hablando de la EPOC y de los avances en la lucha contra esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Ai, Ricard, si obríssim els micros durant la publicitat...
Ai. Ui.
Vols dir que a la gent no li agradaria més que pròpiament el que comentem a les seccions?
Bueno, no ho sé, eh? És molt nostre, eh?
Hi ha dies que sí, hi ha dies que no, hi ha dies que només parlem. Tenim 11 minuts, tenim 12 minuts, avui anem tard, no? A vegades només parlem
d'això. No, i de vegades parlem, diem, coses que segur que tothom parla també. Escolta, vas veure aquest programa de tele o alguna cosa d'aquestes? Vull dir que...
Però bé, li preguntem què va veure ahir a la tele. No, no li preguntem. Aleida Martí, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Aquí no es pot dir res, ja ho saps.
No, no, jo ja us he fet prometre que no m'ho gravàveu, perquè això es podia utilitzar en contra meu d'una manera espectacular.
Mira, no, això és com a l'espai de cine, que de vegades parlem de les pel·lícules aquelles que dius em fa vergonya, no? Pel·lícules que no reconeixes, que en el fons t'encanten.
A mi no em fa vergonya, ja ho
sabeu. A mi no em fa vergonya. Per què t'ha de fer vergonya dir... És que, clar, tothom aquí no és fan del cinema, escolta, iraní, que segur que és fantàstic, però què vols que et digui? Pues a mi m'agrada molt Pretty Woman, és fantàstica, Dirty Dancing, gran pel·lícula.
Bueno, a mi Pretty Woman no m'agrada gens.
Cada vegada que te la creus a la tele, no et pares?
Jo sí, jo me la miro cada vegada que surt.
Quina?
A la tele. La de
Pretty Woman no, o Dirty Dancing o la que sigui.
No. Bueno, Dirty però... Dancing la vaig veure una vegada i em vaig tindre prou.
Quantes vegades l'has vist? Ricard.
Pretty Woman?
Quantes?
Home, jo m'han obligat 2 vegades. A veure.
M'han obligat.
Sí, perquè clar, si no és allò, és que sempre veiem les que t'agraden a tu. Vinga, però anem a veure aquesta. Vinga, ja està. Has de veure-la tota l'estona amb bona cara.
Escolta,
a veure, no és una mala pel·lícula.
Que, no vull dir que al final no anem a buscar allò que diguis, és que és una pel·lícula de culte, doncs per alguna gent ho serà, per altra no. El que important és que t'entretingui i que t'agradi.
Sí,
no?
Que
després
d'aquí
tots, que no estem tots enganxats als documentals de la 2 tota l'estona.
No.
Aquí, qui digui que sí, menteix.
Sí, no?
Tot i que jo conec una persona que no sabia qui era Belén Esteban, també us ho dic.
Calla.
Us ho prometo que existeix
no
aquesta persona al
quina
món.
Sort.
Aquesta no menjava pollastre.
No. Us ho dic jo, que no sabia qui era, li vam haver d'explicar qui era. No tenia ni idea, no veu la tele.
I com li vas explicar?
Això, que...
Va ser molt interessant. També li vaig explicar qui eren les Kardashian. També li vaig haver d'explicar no fa gaire.
No.
Si les cardeixen, al final
Hi ha gent al món que viu així, que no sap.
Bueno, a veure, realment tampoc no es pren res. Només s'ha perdut 4 fases mítiques i ja està. Eh?
Per això, però que sí, que hi ha gent que està desconnectada, però són pocs. Són pocs, eh? Tenir una idea vaga de qui és, bé, és igual. Escolta, que hem gastat 2 minuts ja. Vinga, sí. Anem. Aleida, Martí, parlem de moda, parlem de tendències. La setmana passada van ser els abrics, els protagonistes. Qui ho és avui?
Avui són les paletes de colors per les ombres d'ulls.
Ah.
Que a més, no sé per què, però això de la valència m'ha anat molt bé, perquè si us diu... Perquè... No, és veritat, perquè, a veure, anava a parlar, doncs, això de paletes d'ulls, i realment, amb aquell programa on està l'Esteban, allà hi ha unes paletes de maquillatge que, bueno, que es poden veure els colors en viu, pràcticament, de tal com van, però bueno.
Massa maquillades?
Ufa, jo no ho sé, o sigui, jo al·lucino pepinos, però bé, tampoc no m'ho miro, vull dir que ho sapigueu tots,
Escolta, jo de tant en tant, si m'enganxa a casa una mica.
Si t'enganxa planxant, no?
Si m'enganxa planxant, sí. Mira, és que va molt bé, perquè és algo que no has de parar gaire atenció. Doncs a veure, també hi ha tendències en maquillatge, això ho hem dit més d'una vegada, per tant, aquesta tardor-hivern també hi ha colors que marquen la pauta.
Sí, correcte. Cada vegada més, el tema de les influencers, canals de YouTube, etc, ens està portant en un món de maquillatge professional, que fins i tot les amateurs podem maquillar-nos com si haguéssim sortit de la maquilladora. Elles ens ensenyen com aplicar-nos els diferents tipus de productes i com és, segons el nostre to de pell, quin és el que millor ens queda. Per tant, cada vegada estan introduint més el que són les paletes de colors de les ombres d'ulls, perquè moltes vegades és un tipus de maquillatge que no se sol utilitzar pel dia a dia perquè potser ens veiem massa potentes, no? Que és el que realment utilitzem més aviat de nit. Per tant, està molt bé tenir les diferents tendències en paletes de colors tant diaris com de nit, perquè així d'aquesta manera, si algun dia vols anar de compres o vas a treballar o tens alguna reunió important, doncs tu pots arribar-te a maquillar de manera més exhaustiva, com si diguéssim, i tampoc no se't vegui que surts de festa o de sopar.
Clar, perquè la línia a vegades és molt fina.
Sí, correcte. Bueno, sabem que ara... sí, és que és molt fina. Molt fina. Sí, ara he fet la reflexió per dintre. Generalment, ara, a la tendència d'hivern, comencen a ser colors més freds, també per la nit, color molt més càlid, com són els colors beixos, marronosos, per portar del dia a dia, i després també molts blaus foscos per la nit, grisos, xocolata, etc. O sigui, portem més o menys tot el que són menys els extravagants. Vale? I fins i tot, com ja sabeu, hi ha moltes col·leccions que treuen colors per festes, ara de Nadal.
Sí, sempre.
Fan packs, sí, que ja estem començant ja a temporada de Nadal, pràcticament.
És que s'encenen les llums aquesta setmana, us aviso.
Per això, vull dir, ja estem, sí, la setmana que ve es pon, diria jo. Vull dir que...
La següent.
La següent. Hosti, tu...
Aleida, no saps a quin dia...
Vols marxar d'hora, eh?
No, jo volia...
Té unes ganes de fer pont?
Sí, és que faig pont aquest any.
Ah!
Faig pont. I saps què passa? Que jo crec que el tinc tan visualitzat que l'únic que vull és fer pont, ja.
Ja hi ets, ja. Ella ja hi és, però encara queden uns dies. Aquesta setmana s'encenen els llums, estarem a un mes exacte de Nadal i després ja al pont, ja en parlarem del pont, ja. Nosaltres, el Ricard i jo, per variar, no en farem.
No en farem.
No, bueno...
No, a més, no, perquè hem de donar la cartellera del cinema i això obliga molt.
És que cau fatal, això obliga molt.
És que sou molt fidels als vostres oients.
Molt, molt. I nosaltres ens devem a l'audiència, per tant, no farem pont.
Sí, no.
Bueno.
Bé, continuem. Paletes, els colors aquests de tardor, més foscos, no? Marrons, blaus, grisos...
Sí.
I les extravagàncies ja per Nadal.
Per Nadal, sí, amb brilli, sobretot. Bueno, total, comencem, per exemple, amb una paleta que a mi m'ha agradat molt, que és d'Urban Decay, és l'Aphrodisiac i Shadow Palette, ¿vale? Que conté 6 ombres d'ulls molt... neutres, però també n'hi ha alguna que porta una miqueta de brilli per poder combinar-te amb el que és la nit. Vale? Tens, que és el que deia, els acabats mates, tens 3 de mates i 3 de brillants, combinant el que són els temes marrons amb els bordeus.
Marrons i bordeus, eh?
Sí.
Atenció aquí a la tendència de maquillatge.
Aquests d'aquí, per exemple, a mi m'agraden molt per la gent que té els ulls més aviat fosquets. sobretot els colors vins. Trobo que queden...
És que tu volia preguntar això, si és apte per tothom, ulls clars, ulls foscos, rossos, morenos...
Jo, per mi, faria més aviat el que són pels tons més aviat marronets, més aviat foscos. Després tenim un altre que és de Nars, bueno, gran de Nars, vale? Que és l'Shadow Quad Nars. Aquest d'aquí són totes paletes brillants, vale? Que tenen aquest acabat més aviat metàl·lic i tenen quatre colors, el dorat clar, el bronze, el vermell òxid i el llautó. Vale? Uh-huh. Aquest d'aquí queda molt bé si, per exemple, fas una base més aviat... o sigui, pots combinar les... Jo combinaria, per exemple, el que és la base doradet clar amb la bronze, vale? Perquè així d'aquesta manera te queda una miqueta més claret de dintre i més fos de fora, i després la que és l'òxid i el llautó, que també amb una altra combinació. Igualment, he de dir que aquests colors, com que ja són molt monos i ja són molt brillantets, fins i tot si te'n fiquessis només un per tot el que és la parpella, també ja et quedaria molt elegant.
Clar.
Però jo aquesta la veig més aviat de nit. Sí, però la veig més de nit.
Perquè són més metal·litzats, potser, no?
Correcte, al portar més aviat el tema aquest metal·litzat i brillant el trobo més de nit. Vale? Després introduïm també el que és... De la mà de Kiko, que surten aquestes paletes que són de 4, n'hi ha una que està molt bé, que és el Dark Treasure Shadow Palette, que té 4 tons, en el qual introduïm el blau.
Ah, el blau és apte per tothom o més per la gent d'ulls clars?
Mira, aquí jo sempre he tingut el gran dubte, vale? Amb el tema del blau i els ulls clars i els ulls foscos. El que passa que al final vaig estar parlant una vegada amb una maquilladora i em comenta, mira, el color blau és bonic si te'n fiques poquet o és per donar un toc. Tant tinguis els ulls clars com foscos.
Ah, o sigui, val per tots dos, eh?
Val per tots dos. El que passa que, per exemple, a mi la combinació dels ulls verds amb el blau a mi me mata una mica. Però això ja és el meu gust personal. Uh-huh. O sigui, per exemple, el blau, si vols ulls clars és perquè els tens blaus o grisosos.
Ja, Ricard?
Sí, sí.
Que pots... trobo que queda...
I pots llançar el blau.
A veure.
Sí, com també s'havia de llançar els mitjons l'any passat, sí, va quedar.
Si no hem aconseguit lo dels mitjons, sí. Lo de la sombra d'ull jovent més complicat encara.
Sí, quedo en nada, saps el que vull dir?
Vale, jo estic bé, de moment, no necessito ombres ni coses.
Home, veure, però no és que no les necessitis, és que t'agradi veure't, no?, de tant en tant.
Bueno, sí, és que...
Però
és
vols dir que em quedaria bé.
És que un dia podríem parlar de maquillatge pels homes, també és un tema, eh?
Sí, la veritat és que cada vegada més...
Com que és un
més...
tema?
Home,
sí,
i tant.
Ricard, cada vegada més l'home s'està maquillant.
I tant.
O sigui, se cuida, s'estima
a veure,
en ell mateix.
Se cuida és una cosa...
Però és
I
que
es maquilla
és que,
una altra.
No, és que clar, un maquillatge masculí no és el mateix que el concepte clar. Que tu
home,
tens
ja suposo,
de maquillatge
ja suposo,
femení,
sí.
Però existeix i segur que hi ha tècniques perquè et vegis amb molt millor cara, no?
Sí,
sense veure't
sense
maquillat, clar.
Sí. Per exemple, el tema, és que, bueno, ara canvio de tema, però que m'agrada això també. O sigui, el tema, per exemple, de les celles, que hi ha molts homes que, tal com les dones, tenim el problema de les celles poc poblades o que, per exemple, tenim alguna entrada on no hauria de saber perquè vam treure algun pèl que no havíem de treure abans, no? Doncs l'home també té el mateix problema. Per tant, el tema de fer una repassada amb el llapis de les celles, doncs l'home també el se'l pot fer perfectament i no és una cosa que diguis, ostres, és que va, buah, se veu super. No, és només és un toc. O, per exemple, si tens alguna imperfecció a la cara, per exemple, sobretot els nois una miqueta més adolescents, que els hi surt algun granet o els hi surt alguna cosa, sempre te li pots ficar una miqueta de corrector. Mm-hmm. No cal que sigui un maquillatge fort com
clar,
el de dona.
Clar, això et dic que un dia, mira, pot ser un tema interessant perquè
sí,
és
no,
veritat que...
Home,
jo crec que cada
així, sí.
Cop més nois no? Doncs utilitzen productes de maquillatge.
Sí.
No? Però això al final és veure't una mica millor, perquè mira, jo no em maquillo perquè guanyi una barbaritat, sinó perquè em veig una mica millor, perquè tens ulleres, no? Doncs això és igual que siguis home que dona.
Clar, vull dir, és que cada...
Ulleres tots.
Tots, sí, això també, això tenim tots. Però vull dir, jo trobo molt correcte que els homes estiguin començant a agafar l'hàbit també de cuidar-se més. Per què? Perquè la seva pell també necessita hidratació. També és com diu la Mònica, també tenen ulleres, també les bosses. I també els hi surten arrugues. Escolta'm, tu, que no són immortals, ells, eh? Vull dir que, a veure...
No, no.
Escolta, anem justos de temps. Jo crec que ho hem de deixar aquí, no, Ricard?
Sí.
Perquè ja anem una mica justos. Sí, ens hem deixat alguna cosa molt important a l'Eida.
Bueno, bàsicament són les diferents tonalitats de colors, que és les que havíem comentat principalment. I bueno, ara, com que venia el tema del Nadal, per
ja
començar a avançar...
alguna...
Sí, ja farem... Ja ho recuperaré amb paletes de regal d'aquestes edicions limitades.
Però us dic una cosa, molts tons terra, com, no?
Sí.
Molt tons tardor, doncs és el que hem d'apostar.
Terres,
ara
bordeus...
Aquesta època.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies a l'Eida, Martí,
a
que tinguis molt bona setmana.
Un petó, adéu.
Ricard, tu i jo arribem a 2:15 i parlem demà.
I tant.
Acaba
fins
de passar
demà.
Bon dia.
Adéu.
Passada, efectivament, la barrera de 2:15, el que fem és aturar-nos 2 minuts per la publicitat i entra ja, desallotja la l'Eida Martí i entra el nostre sibarita, l'Albert.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Para cazar.
Si sangran.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Tu solidaridad es la nuestra. Trabajamos para conseguir un mundo más justo, sostenible e igualitario. Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 30 años de solidaridad. Rumbo hacia la Agenda 2030. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Gobierno de España.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
El Sibarita.
El tinc aquí preparadíssim, avui ve amb la documentació preparada i amb convidat, o sigui que la secció d'avui promet, a més sé que molts de vostès l'estaran esperant, el tema del que tractarem avui. Albert Rosa, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mònica.
Com estàs?
Bé, bé.
Sempre vens content.
Bueno, s'ha de procurar estar content, no? Si no, malament. Sí. Vinc amb gana per això, ja m'avanço, eh? Vinc amb gana, avui, no sé, se m'ha avançat una miqueta, saps?
Jo sé
tampoc
per
he pogut complir i la truita de patates de sol s'endarrerirà una setmana.
No et volia comentar res, però bé, jo l'espero, jo sé que
arribarà.
Que sou gent de paraula, sí, i que aquesta truita, sí, de patates promesa m'arribarà algun dia, algun dia. I si no, la vaig a buscar jo, no pateixis.
No pateixis,
eh?
Que la tindràs segur, a més que m'ho va dir i també m'ho ha promès, però per qüestió de timings no ha pogut,
no pogut
ser aquesta vegada.
No passa res, disculpada que de, disculpats que deu. La truita de patates serà un altre dia, perquè avui vens a parlar, deia jo, que molta gent ho estarà esperant, perquè ara ja comença el run-run aquell, no?
Sí,
de, ai,
sí,
ai,
sí,
que ja ve l'època, que comença la temporada, senyors i senyors.
A més, és d'aquelles coses que ve de gust, perquè clar, al final són molts mesos, sí, els que han passat, i després potser sí que ens encansem tots una mica, perquè no, diguéssim,
n'hi ha que no,
negar-ho. No, n'hi ha que estaríem cada setmana, no? Però això ja està aquí, estem parlant del calçot.
Sí.
Arrenca oficialment la temporada d'alguna manera simbòlica aquest proper cap de setmana. A Valls, com no, el nucli dur del calçot i les calçotades, s'organitza una jornada gastronòmica on es fa, diguéssim, el gest de l'arrencada, també simbòlica, del primer calçot, en aquest cas tota una chef reconeguda i de prestigi com la Carme Ruscalleda, sí, que fa ben poqueta tancada més al Sant Pau, serà l'encarregada de fer aquesta arrencada, i també una sèrie d'activitats que, si et sembla, en parlarem després, però abans de parlar d'aquestes activitats i aquesta jornada, jo voldria donar protagonisme al calçot i parlar del calçot. I per això, avui sí, portem un convidat, i he pensat que podríem parlar amb el Francesc Mateu, que és pagès de la finca Mas Esquilatxe de Valls, i crec que ell ens pot ajudar a aclarir tots els misteris, secrets i característiques d'un bon calçot.
Millor que ningú, no? De fet, Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Merci per atendre'ns. Escolta, la Carme Ruscalleda farà el primer simbòlic de la temporada. Tu ja n'has tret algun que altre, suposo, no, Francesc?
Fa un parell de setmanes que vam començar a arrencar els primers.
Ja un parell de setmanes, eh? O sigui que la cosa està...
Com promet la temporada, Francesc? Que sempre això ho preguntem, però aquest any pinta bé?
Des del punt de vista del que és el cultiu, de la qualitat del calçot, és un any que pinta molt bé.
Carai, molt bé, molt bé. Ens alegrem de sentir-ho, això.
Sí, sí. La veritat és que aquestes pluges que ha fet últimament i una mica de fred i això, doncs li ha anat molt bé. La veritat, semblava que al començament, quan els vam sembrar, que feia aquelles coles tan fortes de finals d'estiu, que no, però el canvi de temperatures i de pluges li ha anat molt bé. La veritat és que els camps són molt verds i molt macos. Veure.
Estàs tranquil·litzant a molta gent, Francesc?
Segur.
Que s'havia dit que encara no...
No em farà falta.
No em farà falta. Bé, me n'alegro. Llavors, Albert, tu li volies preguntar moltes coses avui al Francesc, perquè m'has avançat abans, deies, hosti, és que el cicle de vida del calçot, la majoria no el tenim gaire clar, no? Ens pensem que allò és bufar i fer ampolles, i, ostres, és una feina de mesos i mesos,
Sí, jo prefereixo que sigui el Francesc, que és l'expert, és el que està allí treballant la terra, i que, clar, ens pot dir exactament el calçot... quan comença i quin cicle és realment tot el procés, no? Perquè nosaltres potser només ens plantegem anar-lo a menjar, però mai tenim present la feinada que porta per arribar a tenir el calçot. I el Francesc, perquè la gent que potser no domina tant la matèria o que no està acostumat, com explicaries que comença, diguéssim, un calçot fins al moment que l'arrenques ja per portar-lo directament a fer flama i a menjar-lo?
Aviam, jo diferenciaria una mica el que és des del moment que surt el calçot a tot el cicle del calçot, no? Perquè nosaltres a la nostra finca ens fem tot el cicle del cultiu del calçot des de la llavor de la ceba que fem servir per fer el calçot, sembrar la ceba, fer créixer aquesta ceba i després d'aquesta ceba treure'n el calçot i clar, nosaltres ens fem tot el cicle. El cicle sencer d'un calçot dura 2 anys.
2 anys?
2 anys. Ara aquest mes, fa 15 dies, hem sembrat les cebes, la llavor petiteta de la ceba que hem tret dels calçots de l'any passat, l'hem sembrat pels calçots, no d'aquesta temporada, sinó per la temporada que ve. Vull dir que estem cuidant un calçot, que comencem a collir-lo, però ja estem treballant pel calçot de la temporada següent.
Estic convençuda que molta gent això no ho sabia.
És, és una dada que probablement algú s'estigui sorprenent. 2 anys de cultiu fins a aconseguir que calçot, que primer es planta la ceba, no? Recull la ceba, aquesta ceba...
Sí, nosaltres del calçot de l'any passat anàvem deixant uns quants perquè tregués llavor.
Correcte.
El mes de juliol va entrar a la llavor, la vam deixar secar, i ara la sembrem perquè neixi la ceba
tal com la coneixem, no? La ceba comuna, diguéssim, és la ceba, no pensant com a calçot, la ceba que aquest seria la primera part del cicle.
La ceba de la qual surt el calçot.
Això mateix.
Nosaltres ara aquesta ceba la sembrem.
Exacte.
Quan és el mes de febrer aquesta ceba estarà a punt per trasplantar-la i plantar-la. Això és com un cicle normal de qualsevol ceba, no? Llavors al febrer trasplantarem aquesta ceba i farem créixer una ceba, que és una ceba blanca, de la qual surt el calçot, i des del febrer fins al mes de juny farem créixer aquesta ceba per arrencar-la al mes de juliol i deixar-la secar, no? I llavors tenim una ceba com les que tenim nosaltres a casa, normals, per cuinar, però de color blanc, que és especial pel calçot, no? I aquesta ceba la deixem assecar tot el mes de juliol i quan és el mes d'agost la sembrem perquè tregui els grills, que són els calçons, que
això
el menjarem l'any que ve.
Això mateix. I aquí sí que hi arribaria el procés final de calçar, que això sí que crec que tothom ho té visualitzat.
El mes d'agost sembrem la ceba, la regem, perquè grilli, com per entendre, com una ceba que tenim a casa de vegades que ens queda retrasada i treu uns grills, no? Doncs això és el que intentem nosaltres amb la ceba aquesta blanca quan la posem a la terra, que tregui els grills, i a mesura que aquests grills, que són els calçots, van anant creixent perquè s'estirin, perquè s'allarguin, perquè siguin blancs i perquè siguin tendres, els anem anant calçant. Calçar vol dir anar-li anant tirant terra.
Correcte.
Perquè es vagin anant allargant i es vagin anant posant blanc.
Exacte.
El nom de calçot ve precisament d'això, de calçar, de posar terra.
Exactament, si no, no tindríem calçot, però això sí que crec que molta gent ja ho té bastant, no? Bastant arrelat, el fet de que vas calçant, que amb aquesta acció de posar terra cap amunt perquè el calçot enfili i es calçar la terra. Però, clar, aquí hi ha molta feina, ja ho sents, Mònica, el que ens explica el Francesc.
Sí, no, és que jo, això dels dos anys, clar, molta gent segur que ho està descobrint ara, no? I suposo que és... Digues, Francesc.
La veritat és que la majoria de gent... ni que siguin d'aquí de la zona de Tarragona i que dius, bueno, jo ja ho sé tot el cosa, no? Nosaltres a la nostra finca hem organitzat unes visites a la finca durant la temporada dels calçots,
sí.
Precisament per això, per explicar a la gent que veuen com se couen els calçots i com se mengen, i això ja ho veuen al restaurant o sí. Ho veuen per la televisió, per explicar una mica més sobre el terreny, tot el que és tot el cicle, no? I inclús gent que viuen a Valls, i venen a visitar la finca, se sorprenen de tot el procés, perquè no ho coneixien, no?
Clar, imagina't.
O sigui, trobes que hi ha certa desconeixença, no?, i que potser pensem que tothom ja en sap, però va bé que la gent també vagi, no?, sobre el
terreny.
I ho
vegi i ho toqui, no?
Que, per cert, Mònica, he de dir que Mas Esquilache, la finca del Francesc, ha sigut una de les pioneres, això a principis d'aquest any van començar a organitzar aquestes visites turístiques, però més que turístiques jo diria que són pedagògiques, perquè al final
sí, no?
El que fan és ensenyar, no? Francesc, el que feu és fer una feina de divulgació de la feina del pagès de tota la vida, que sembla que estem descobrint aquí ara un món nou, però és el que heu fet sempre. A la terra, no?
Sí, aviam, nosaltres des de fa 8 generacions que ens dediquem al cultiu de l'horta, no? I llavors, doncs, les primeres generacions van viure el naixement de lo que és les calçotades i tot això, i s'han dedicat durant 8 generacions, des de l'any 1870, que vam comprar les finques aquí a Valls, un antepassat, ens hem dedicat a això, no? I llavors, vull dir, d'una generació a l'altra anem anant retransmetent una mica el que és els cultius diferents de les diferents coses, no? De les diferents plantes, i el del calçot en concret també, no? I llavors el que trobàvem és que abans la gent era més de camp, però ara hi ha molta gent que està apartat del que és la vida del camp, i el que intentem amb aquestes visites és donar a conèixer una mica tot el procés de cultiu i que la gent al camp, diguem, una visita amb els 5 sentits per poder tocar, poder veure, poder interactuar amb el que és el calçot o les plantes que tenim.
I tot això, i apreciar la feina del camp, que jo crec que de vegades ens n'oblidem una mica, no?, lo dura que és, perquè realment, Déu-n'hi-do, no?
Fixa't, Mònica, el Francesc ens diu que no només és explicar, sinó que els fan participar, interactuar, tocar, remenar, o sigui, fer... dona una estoneta que es posin en la pell del pagès i que sàpiguen què és treballar la terra i, almenys, què es fa. Per cert, Francesc, ara que dius, clar, estem parlant de 8 generacions, això és molt, és maco que també hi hagi aquest traspàs de coneixement, no?, i d'història. Parlant d'història, i això entre nosaltres, l'origen del calçot realment d'on ve? Perquè sempre hem sentit molt, sobretot una història, no?, del xat de Menages, que de manera gairebé casual, no?, de que aquests grills que se li van fer i que... Però tu realment, quina és l'origen que creus que va fer que avui dia, diguéssim, coneguem el calçot i en puguem gaudir?
Home, jo t'explicaré el que ens anant retransmetent nosaltres d'una generació a l'altra, no?
Ah, això ens agrada, Francesc.
que realment té a veure amb la història aquesta del xat de Benages i tot això, no és cap invent, no? El que passa és que, aviam, la ceba, el que parlàvem ara, la ceba aquesta que sembrem ara, la ceba abans de fer el calçot, el que és la ceba en si, de la qual surten els calçots, era una ceba que es cultivava aquí a la zona de l'Alt Camp, o del camp de Tarragona, que es feia servir per usos medicinals en aquella època, la ceba aquesta. Val? Era una ceba que servia per qualsevol afecció de l'aparell digestiu.
Sí, sí.
En l'època, avui estem acostumats a les farmacèutiques, el que hi havia en aquell temps, que treien els extractes de la ceba aquesta, se feia servir com a ús medicinal, no? Llavors se cultivava molt aquesta ceba aquí al camp de Tarragona, perquè era, hi ha un, jo el que explico lloc quan venen les visites, un microclima entre el mar Mediterrà, la serralada de Prades, que li dona un microclima aquí, que tot i sigui ser Mediterrà, és diferent del clima Mediterrà que poden tindre a Baix Almeria o de la Girona, no? I, clar, en aquell temps no tenien massa coneixements, però en cada lloc s'ho cultivava el que anava bé en aquell terreny, no? I aquí es cultivava aquesta saba.
I tenia propietats
saba,
curatives.
Tant, el que diem, tenim que deixar que el calçot s'atrompi, que diem, que pugi la flor, treure la llavor i sembrar la ceba per l'any que ve, no? Llavors, el calçot no se'l menjaven, però, clar, necessitaven fer el calçot per treure la llavor per l'any següent, no? I llavors, a l'hivern, com que hi havia poques coses per menjar i això, el que va fer el xat de Benages de casualitat o perquè era l'únic que tenia per menjar, era començar a menjar aquests grills perquè no tenia... Aviam, la gent menjava el que tenien a casa, no? La gent del camp. I arran d'això va començar a menjar aquests grills, va veure que eren bons, ho va comentar amb altra gent i d'aquí va vindre a començar a menjar els grills aquests que feia molts anys que s'estaven fent per treure la llavor, no?
Clar.
Fixa't que com tantíssims altres plats, eh?
De que va difondre una mica més el menjar aquest calçot. Vull dir, potser sí que va ser el primer, o almenys el que va dir amb altra gent, escolta, mengeu això, que també és bo, perquè ara en aquest temps de l'hivern només se'n per menjar això, i això serà una altra cosa més a més, i després, doncs, com totes les coses, hi ha algú vol millorar, i teníem la salsa de romesco, o salsa semblant al
bueno,
romesco.
Amb això ja ho vam rematar del tot.
Si ho mengem en salsa és més bo, i com que tenien vi, que també en totes les cases de pagès hi havia vi, doncs un bon trago de vi amb la salsa del calçot, que és picantata, que també va molt bé, vull dir, una cosa va anar emportant a l'altra, no?
I fins avui,
I
no?
Fins aquí, sí, hem arribat. Que és curiós, perquè realment avui, és la història, Francesc, de moltíssims plats, de moltíssims plats de la cuina tradicional catalana que per la supervivència fas el que sigui i d'aquí va néixer, doncs mira, un nou plat, no? En aquest cas un nou menjar, no? Sí. D'una ceba grillada, algú va decidir, doncs per supervivència, menjar aquests grills
i
després ho hem anat adornant.
I mira la que ha muntat.
Foc, i hem afegit la salsa, els vins, la carn, evidentment això s'ha convertit en les grans calçotades que coneixem avui dia.
Jo tinc un dubte, Francesc, quants en feu en una temporada normal, diguéssim, a Mas Esquilache? Quants en surten de casa vostra?
Nosaltres, més o menys un any amb un altre, fem uns 700.000 calçots.
700.000? Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, no està malament.
Enguany, que és molt bon any, potser passarem una mica. L'any passat va ser un any molt dolent pel que és el cultiu i es vam quedar amb 500.000 i poc més. També vam comentar una mica de que havia grillat menys la ceba, però bueno, més o menys ens movem sobre aquesta quantitat. Mm-hmm.
I Francesc, una última pregunta perquè també la gent conegui potser la diferència entre un calçot normal i un que tingui... el segell de la indicació geogràfica protegida de calçot de Valls, que aquí sí que hem de diferenciar. Hi ha moltes finques, molts pagesos que cultiven calçot, però no tots estan adherits a aquest segell de qualitat. Tu sí que cultives el calçot de Valls. Quines propietats té, quines característiques té i què el fa diferent respecte d'altres?
Home, mira, el que és l'IGP jo crec que va néixer una mica per protegir una mica el que diem que és el calçot de Valls, no? Mm-hmm. En si, no? Perquè de calçots, el que parlàvem, el veure que és una cosa que cada vegada té més èxit, se'n comencen a cultivar en molts llocs. I clar, vull dir, l'autèntic sabor del calçot és precisament de la ceba aquesta que dic jo, que fa molts anys que es conrea aquí a la zona del Camp de Tarragona, no? I una mica el principal i el primer que intenta protegir la IGP és que realment l'origen del calçot sigui aquesta ceba i no sigui una altra varietat de ceba que pot tindre uns altres gustos, que jo no dic ni que siguin més bons ni més dolents, no? Però l'origen pur, el sabor pur d'un calçot i d'una calçotada que ha tingut èxit al llarg de més de 100 anys és el sabor de la ceba aquesta que es cultiva aquí, no? El primer és protegir que realment l'origen sigui la ceba autèntica per fer el calçot, no?
Uh-huh.
I després el que també intenta protegir és tindre una qualitat vol dir que el calçot estigui cultivat amb mètodes tradicionals, perquè el cultiu del calçot és un cultiu que està poc mecanitzat, no? Té un cultiu tradicional i unes pautes que s'han de seguir a l'hora del cultiu, i pots tirar a terra amb el tractor, passar amb aquest tractor que abans feia moixada, però has de passar a repassar, perquè amb el tractor un queda massa tapat, un altre menys, ho has de repassar. A l'hora d'arrencar s'han de triar les motes que estan bé, tampoc se pot arrencar tota màquina. Vull dir, també garantir-nos una mica tot el que és un cultiu tradicional, amb unes pràctiques agrícoles tradicionals, i després el que protegeix també és que el calçot tingui una mida determinada, que a l'hora de coure, com que el calçot se cou en flama, no es cou en brasa, sinó que es cou en flama, doncs que el calçot tingui una mida bona per poder es coure amb la flama, no? Que és un entre 15 i 25 centímetres de llargada i un diàmetre de 2,5.
Molt bé,
de diàmetre, no? Perquè si també el problema de coure'ls al foc i això, de posar tot un manat de calçots, és que si no tinguessin tots una mida una mica estàndard i uniforme, i tinguessis un de prim, un de doble, un de llarg, un de curt, un te quedaria cremat, l'altre quedaria cru, es protegeix una mica que quan facis una calçotada tinguis un producte amb sabor i amb mides, amb condicions.
Clar. I la pregunta del milió, Francesc, tu ja n'has menjat enguany?
Sí. Jo ni que en cultivi molts, que hi ha molta gent que diu, encara tens ganes de menjar calçot? Pues jo cada setmana, si puc, cada fi de setmana menjo calçot.
Fas bé.
A la nostra família ens agraden moltíssim.
Doncs ben fet que fas.
Com ha de ser.
Escolta, com ha de ser, exacte. Doncs t'agraïm molt que ens hagis atès aquesta estoneta. Els dic el web, per cert, www.masesquilache.simdif.com. Els troben també a Facebook i a Instagram, Masesquilache, perquè vegin la feina, que allà ens aneu ensenyant via foto, no?, tot el que feu, com treballeu, però sobretot que us vinguin a visitar, eh?
Sí, aviam, som tres, som la meva dona, el meu germà i jo. El meu germà i jo ens dediquem més a el que és el cultiu de camp, que la meva dona també, perquè és enginyera agrònoma i també ens ajuda, però ella, més que res, pues, fem una mica del que és el diari de camp que diem, de cada cultiu que fem, a part de calçot, fem qualsevol cultiu d'horta de temporada, és posar fotos des del moment que ho plantem, així que van anar creixent fins que arriba a les parades del mercat, no? I la gent de vegades diu, no, mira aquests tomàquets que he vist créixer setmana a setmana amb les fotos.
Fantàstic, això, eh?
Tenim aquí al mercat i ens les mengem, o el calçot, o el que sigui. No?
Això ens agrada molt,
això,
Francesc.
És un seguiment online, però d'algo ben analògic, eh? I ben real, com és una hortalissa, una verdura,
clar,
qualsevol cosa que
clar,
neix
clar,
de la terra.
Clar, que ho estem perdent, tot això, i sí. no hem de deixar perdre. Francesc Mateu de Masesquilache, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, de veritat, una abraçada.
Adéu.
Gràcies. Doncs escolta, molt bé, m'ha après moltes coses amb el Francesc.
Sí,
eh?
sí. Per això dic que a vegades va bé parlar amb algú que bueno, doncs domina la matèria, perquè a vegades ens pensem que ja ho sabem tot
i
val la pena que ens il·lustrin. I en aquest cas el Francesc jo crec que ens ha donat, no?, una explicació ben curada de, primer, com, no?, com es planta, com ha de fer tot aquest creixement, primer la ceba i després, doncs, evidentment, per aconseguir el calçot. I després aquestes característiques diferents, no?, que també això és important.
Busqueu,
al final,
IGP, sí, calçot de Valls, calçot important,
de Valls. Evidentment, n'hi ha moltíssims més de calçots, es produeixen una bestialitat cada temporada més, però amb el segell de IGP Calçot de Valls, jo crec que li dona aquest puntet, no?, el que deia el Francesc, que té aquest gust característic, autèntic, de la zona, i que, doncs, això dona garanties de que estàs menjant l'autèntic calçot
de Valls.
Això,
que no us donin gat per llebre, en aquest cas. Ens queda molt poquet temps, Albert,
sí,
però l'important era això, sí, però dissabte 24 és la jornada gastronòmica del calçot, no?, que és aquest inici oficial, tot
correcte,
i que l'oficiós
sí,
tenim, no?, amb la Carme Ruscalleda, com ens has dit al principi,
mateix.
I sobretot amb activitat pel públic en general.
Un,
no?
A més, hi ha un mercat de tastets on diferents restauradors de la zona, doncs, ofereixen això, la seva tapeta a base de calçot per 2 euros, més també, doncs, un beure de vins, evidentment, de cellers de la zona. Hi haurà 3 xefs, també, a banda de la Carme Ruscalleda, coneguts com són el Carles Avellan, el Joel Castanyer de la Boscana,
sí.
Que em sembla que...
Deus
conèixer, fem doncs, una activitat de show cooking, bueno, una sèrie d'activitats que acaben de donar-li aquesta notorietat, no?, aquesta posada en escena oficial de l'arrencada del primer calçot i de la pistoletada, no?, que
diríem,
de sortida, perquè, bueno, ja tenim ganes d'anar de calçotada.
Ai, sí.
I, bueno, doncs, ja hi som, ja
la
estem,
veritat
ja,
és que
ja
sí,
està aquí.
Sort que acaba de començar això només, ja en tenim ganes. Ja saben, aquest dissabte Valls, a partir de 11:45 del matí, no?, fins al migdia, doncs aquests tastets, aquest show cooking que faran, moltíssimes activitats, i això només acaba de començar.
Sí.
Alba Rosa, mil gràcies, com sempre. T'espero dimarts vinent a la mateixa hora.
Això mateix. Vagi bé. La setmana que ve.
Amb això arribem pràcticament ja a la 1:55. Nosaltres posem el punt final, tanquem la paradeta, els deixem ara amb uns consells publicitaris, després els serveis informatius de la cadena COPE i l'equip de COPE Tarragona tornem puntuals demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los.
Migdia a COPE, COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.